cosa, hem passat ja al punt de 2:15, seguim plegats aquest matí de divendres, i ara, a veure, com ho explico això? Te'n recordes que ens vam quedar amb l'Anna Prisma Grinyà, la periodista i escriptora? Ens parlava d'això mateix, de que tot està connectat amb aquesta vida, i així connectant amb ella, ja la tenim aquí. Com estàs, Anna Pris?
Hola, bon perdoneu, dia. És que estava aquí xerrant a l'entrada. Disculpeu, que...
Estàs disculpada. Saps què ha passat? Mira, volíem una publicitat, però així amb el José ens hem mirat. Olga Vallejo, com estàs?
Aquí, encantada.
I mira, i hem dit, per què? Mira, amb els, el petit de Calaril t'agrada, tu?
Sí, m'agrada molt.
Doncs estarà a Tosa aquest estiu, al Festival Petit Paradís, del 28 de juliol al 6 d'agost.
Que li han fet el títol del festival expressament per ell, o...?
Per què ho dius,
el això? El petit de Calaril...
I el petit, ah, clar, ben trobat. Ah. Sí, sí, molt bé, molt ben trobat. Saps que una vegada
tampoc és d'intel·ligència extrema, eh?
Però, bueno. No, no, però estàs desperta, ja veus com van les nostres neurones.
Sí, sí, tens tota la raó. Ara estava pensant... És que no sé com ho fas, tu, això, eh? Perquè jo, el petit de Calaril el vaig escoltar quan estava a Torà.
Que t'explicarà una cosa, ja
sí. A veure... Sí.
Va ser molt maco un dia, perquè estava a l'estiu a casa meva i vaig dir, va, surto una mica a prendre l'aire.
Sí.
I de cop i volta vaig escoltar de fons el petit de Calaril.
Sí.
I dic, que bé, escolta, perquè està tocant a les piscines de Torà.
Val.
I llavors, mira, em va agradar aquest moment de dir, estàs
però
tot
vas,
a casa.
Però vas anar cap allà...
No, que hi ha falta, perquè m'arribava el som.
Carai, és música en directe des de casa.
És excepcional, no?
Això és la gràcia que té dels llocs petits, que bueno...
Petit.
Si veus, tornem en petit. Si és un músic a les 3 del matí i tu vols dormir, potser no és tan interessant,
no,
però si et ve de gust i és el moment, perfecte.
Com estàs, Anna Pris?
Doncs molt bé. Jo us vull explicar moltes coses avui, però no tinc guió. Per tant, a veure, el meu coneixement de la matèria és molt ampli, però que sàpiguen els oients que no ho sé tot de memòria.
Ja t'he vist una mica mano sobre mano i he pensat, potser ve aquí també a explicar-nos anècdotes.
Jo, si voleu, us explico anècdotes. Què voleu? De què voleu parlar?
A veure, l'últim concert que has anat.
L'últim concert al qual he anat...
Va, l'últim llibre que t'has llegit.
Doncs mira, m'estic llegint un... Ara ja fa dies també que m'estic llegint aquest, que és The Body, d'un autor que m'agrada molt, que és en Bryson, el Bill Bryson. El que passa que són llibres molt gruixuts i no sé què feu vosaltres. Jo a vegades començo un llibre, el deixo una estoneta,
sí,
llavors n'agafo un altre...
No t'enganxa.
No, sí que m'enganxa a vegades, però com que són llibres de no ficció que tenen molta teoria... Doncs de tant en tant dic, ai, mira, i ara, per exemple, vaig combinar aquest amb l'últim que han publicat a Angle de la Virginia Woolf, que t'explica com s'allibera d'aquest pes del fet de ser dona i de no creure-s'ho, i està molt bé. Crec que es diu Matar l'Àngel. Ara em perdonaran els oients si no és així.
Mira,
però és en aquesta col·lecció del FAR, d'Angle Editorial, que va molt bé, perquè són llibrets petitets que t'expliquen moltíssimes coses, i això que a l'estiu també carregar sempre costa una miqueta.
Sí, més, vols alguna cosa més lleuger.
Doncs et poses un llibre d'aquests de butxaca, sí. I en qualsevol moment el treus i te'l pots llegir.
5 minuts que passen de 2:15, ara sí que m'han après a Magrinyà. El que fem és connectar-ho tot, el tot està connectat.
Tot està connectat.
L'altre dia no estàvem parlant de llibres, però s'han escrit llibres sobre això. Per tant, tot està sempre connectat, perquè, si us recordeu, ara ja fa dies, perquè la setmana passada teníem
festa.
Us en recordeu? Home. Que bonic, els dies de festa.
3 dies.
Com es gaudeixen, eh?
Quan
com es gaudeixen.
Així, semblava unes vacances de 15 dies.
Sí, és meravellós.
Van ser productives, eh?
Sí, sí. Després arriba el dilluns i la pantuflada és màxima.
Tu no,
però...
no sé si ets vas escoltar, però el dilluns jo almenys estava fosa.
Ens ha costat molt arrencar aquesta setmana.
És que costa. Jo ara penso que fan la proposta aquesta, que seria meravellosa de treballar 4 dies,
sí.
I 3 dies de festa, però hauríem d'estar preparats per...
A tot t'acostumes, eh?
I tant! Ràpid t'hi acostumes.
No li posarem una pega d'entrada.
No. I si és treballar 4 dies, de veritat, perquè a vegades algunes empreses ara diuen, ho provarem, que vol dir tota la feina que fies en 5 dies, l'hauràs de fer en 4 i et pagarem menys diners. Per tant, això no s'hi val, eh? Que no ens enganyin.
Trampes no.
Una persona a qui feia treballar molt els seus treballadors era en John Harvey Kellogg, que és amb el senyor que ens havíem quedat, el fundador de... No, mira, no és el fundador dels Kellogg's.
No.
Perquè avui us volia explicar com anava una miqueta la història. Si ho recordeu, en John, que era metge, que anava sempre vestit de blanc impolut, fins i tot les sabates, i no treballava en un hospital. Jo entenc que, evidentment, si tu estàs en un hospital t'has de posar la bata, tot plegat, però treballava doncs en el que ells havien anomenat el Battle Creek Sanitarium, que era un balneari que es
el
trobava...
El wellness, no?, que
sí,
deien.
Que feien wellness i que feien hi-hi-ha-ha, que feien d'aquestes risoteràpies i tot
què
plegat.
Què feia, què feia?
L'altre dia dèiem això, no?, de fer veure que rius i funciona. No sé si algú ho haurà provat i li haurà funcionat aquests dies. I tenien aquest balneari que era molt gran, va arribar a ser el balneari més gran dels Estats Units, i per dir això dels Estats Units, que tenen molta teca i tenen molta gent i tenen molt de fato, doncs és important, perquè tenia 400 habitacions i feien tot de tractaments, d'això que deies ara tu, Mercè, de wellness, per sentir-te millor. I estem parlant de finals del segle XIX, no us penseu que estem parlant de fa 4 dies, que ens pensem que ho hem inventat tot ara i tot està més que inventat, i això que a vegades et diuen que entregues un guió, sí, i diuen dona-li un parell de voltes. Les voltes ja s'han donat a tot arreu, més d'una, de dues...
Ho podem deixar com està.
I de tres vegades. Hi havia en Will, que era germà d'en John, que era el que treballava. Saps aquest que treballava? En John es passejava, anava saludant a la gent. Què tal?
Hola, què tal?
Hola.
Bon dia.
Com esteu?
Va bé el tractament?
Vinga. Què, senyora Paquita, què necessita? Ai, bueno, això no pateixi.
Ja li
senyor
arreglarà
Manel,
el meu germà.
Sí, hi ha el meu germà que li solucionarà absolutament tot. En Will, pobret, que era 8 anys més jove que en John i que havia tingut doncs penúries per tirar endavant, perquè clar, si ton germà et fa treballar però no et paga prou, clar, ja és dur treballar per algú que no et pagui prou, però que aquest algú sigui ton germà,
pitjor.
Fill meu, fes-t'ho mirar. En tot cas, van aconseguir que el balneari tingués moltíssim d'èxit, però d'aquí com anem a parar? Fins als cereals.
Hey! Do you see what I see standing in a row? Kellogg's bright new faces on the All-Star Breakfast Show.
T'animes, Mercè, a cantar?
No, mira, no, perquè no me la sé, però faria veure que me la sé. Sí, però jo me'ls imagino, saps? Me'ls imagino amb aquell pentinat, repentinats, no?
Amb aquelles onades que els feien els serrells en aquella època, que això havia de ser difícil d'aconseguir, de mantenir al llarg del dia.
Com es deuria fer? Exacte, perquè...
Doncs amb molt de producte, Doncs amb ceres d'aquestes, amb gomines, aquestes històries que llavors tu tocaves els cabells i devien semblar de cartró pedra. En tot cas, al Sant hi feien moltíssimes coses. Entre ells feien cuina. Anava a fer una imitació de...
Si us plau.
No, de Ferran Adrià, però deixa'm estar. Això deixa'm als professionals. Feien cuina experimental, d'acord? I què vol dir cuina experimental? Les farificacions i no sé... No. Ells, doncs, buscaven cuina, un tipus de menjar que fos molt planer. Perquè, si us recordeu, aquesta gent venia, eren de l'Església Adventista del Setè Dia, i tenien un gran culte al cos. Sí. I volien que ningú es posés malalt, que tothom fos molt sa i que ningú tingués desig sexual. I aleshores, una de les seves teories era que si menjaves coses planeres, doncs evitaves picants, evitaves molts olis, evitaves molts sucres, evitaves pebre, en fi, evitaves la sal de la vida.
Mai millor dit.
Doncs no tindries aquestes pulsions sexuals. I el que feien, doncs, era investigar una mica algun tipus de menjar que fos molt planer. Per tant, tu et trobaves bé i, en teoria, no tenies ganes de fer res, només tenies ganes de fer esport. Quina meravella si això funcionés, companys i companyes. Aviseu-me.
Però amb cereals, dius? Ara començaré a menjar cereals, sí. A veure si començo a fer gimnàsia.
Olga, espera't, perquè, clar, estem parlant que no hi hagués sucre, que no hi hagués... qüestions que, en teoria, exciten el cos. Sempre ho diem, no? Els nens petits...
Home, quan els prenen sucre, no?
Hi ha aquesta teoria de la pujada d'energia quan mengen llepolies o coses d'aquest estil o alguna cosa que tingui molt de sucre. També us diré que hi ha molts metges que diuen que no és veritat.
S'haurien de menjar quantitats ingents, no?
Tu que ets mare, Olga...
A les meves criatures no els afecta.
Veus? Per això et dic que hi ha pares i mares que diuen i tant que els afecta.
Però conec gent que diu no, que no em mengi més, que després... Sí.
I ràpid, ho diuen. Ja quan s'ha menjat alguna cosa, diu, veus, això és el sucre.
Hi ha alguns estudis d'últims anys que diuen que no és així. És el que diu l'Olga, jo crec que n'haurien de menjar molt, però és que també et passaria a tu, suposo. El que sí que afecta és la cafeïna, això, o la Coca-Cola, si tu dones de veure Coca-Cola un xiquet petit que no hi està acostumat.
La meva comunió, va ser el dia que vaig consumir més Coca-Cola de la meva vida. Mira. No podia dormir. No sé si era de l'emoció o de la Coca-Cola o tot plegat.
Que tenies 9 anys.
Sí, nou.
Nou anys?
Nou, nou i mig.
Val,
i vas però... prendre... Un moment, quanta Coca-Cola vas prendre?
Era Pepsi, en la meva comunitat.
Val, d'acord.
No sé, jo recordo ampolles, no sé, hi ha ampolles i més ampolles.
Això és l'efecte
Anaprís, eh? Les anècdotes. Obriré un despatxet de psicologia.
Sí.
El que passa que no sóc psicòloga i no sé...
M'he llançat avui, m'he tirat a la piscina.
Endavant, endavant. El més important d'aquesta secció són les anècdotes. Al final, el que us explico jo està en llibres, ho podeu trobar a internet.
Però ens ho expliques tan bé.
Lo bonic d'aquesta vida són les anècdotes. Què faríem sense les anècdotes? Doncs seguiu. Si alguna anècdota més us ve al cap...
No us talleu,
No us talleu, que jo us escolto. Però m'has divertit, això,
home,
de la Coca-Cola.
Sí. Recordo una excitació.
I tu recordes, aquell moment?
Sí, esverada.
L'endemà no era tan divertit, no? Que devies tenir ressaca de Coca-Cola.
L'endemà no el recordo. Recordo aquell dia de no poder dormir.
Això et passa a vegades, que l'endemà no el recordes. Bueno, en fi, deixem-ho. Estàvem amb aquesta cuina experimental, sí. I també feien, doncs això, buscaven un esmorzar adequat. Buscaven un esmorzar nutritiu, però que no s'assemblés a les farinetes de civada. A veure... Perquè eren gent que volien coses planeres, però és que...
Un toc cool.
Clar, que és tot així...
Un com... sabor especial, no? Que...
Clar, més civadita.
I que sigui agradable de menjar, perquè tu les farinetes et poden agradar, evidentment, però clar, no té cap toc cruixent, no? és com una pasta, no?, d'alguna manera, que llavors no té cap...
No és tan atractiu.
No és tan atractiu. Mm-hmm. Llavors... va arribar a les orelles dels germans el 1893, perquè ens situem en el temps, que un advocat de Denver, això que fa la gent de... Jo sóc periodista i no faig res més. Hi ha molta gent que... Doncs aquest senyor és advocat, per exemple, i havia fet la primera pela no fent d'advocat, sinó venent el que ell anomenava blat triturat, que era, doncs, una mena d'esmorzar del que després nosaltres coneixerem com a cereals. Jo sóc un advocat de Denver que un dia dic, ai, mira, faré una patent de blat triturat. Decideixen, en Will i en John decideixen fer proves amb blat civada i blat de moro. Però res no acabava de tenir el gust que ells desitjaven. I una nit, doncs, en Will va agafar una remesa de blat cuit que havia quedat oblidada a l'aire lliure durant 2 dies.
Mm?
Allò que dius...
Que ja està allà...
Que passa a vegades, saps? Que t'oblides d'alguna cosa i dius, està inquiet, m'agrada. Aquell blat cuit estava inquiet allà, en un racó de la cuina experimental, i en Will va dir, què faig amb això? Perquè està molt dur ara, aquest blat. I va agafar el corró de la cuina, el corró pastisser, el va passar per sobre de la massa dura, i què va passar? Doncs que aquesta massa es va començar a trencar en petits flocs.
Mm.
I aleshores va posar al forn. Diu, ara què puc fer? Doncs vinga, ho poso al forn. Va posar al forn aquests flocs i va aconseguir un producte doncs cruixent i saborós. Va arribar el doctor, així amb la seva bata blanca. Will, deixa'm provar això. I en Will li va deixar provar i diu, saps què podem fer? Polvoritzar els flocs. Però... per una vegada a la seva vida, va fer cas al seu germà, perquè llavors, si ho polvoritzem, ja estem tornant a anar una miqueta...
Clar, el que teníem.
A la papilla aquesta d'abans. I aleshores diu, no, fes-me cas, John, fes-me cas. I el germà va dir, val, et faig cas per una vegada. I aleshores van començar a experimentar amb aquests flocs trencats i van anomenar-los granose flakes.
Granose flakes, clar.
Després d'aquell invent, i veient que els usuaris del Sant consumien la nova recepta amb alegria...
Els agradava, aquesta
cuina experimental. Els agradava, clar, doncs per esmorzar els tenien allà a pa i aigua i per esmorzar els donaven una cosa cruixent, deien, escolta'm, doncs això...
Quin canvi.
Això ens agrada. Van fer més proves i finalment van canviar el blat pel blat de moro perquè els semblava un pèl més gustós i resultava igual de sa. O sigui que al final volien cosa planera però que tingués certa gràcia. Es va convertir en un esmorzar molt popular entre els pacients i aleshores en Will va dir, escolta'm, si els agrada tant als nostres pacients, que a més són gent de tot el país, gent de fora, venen primers ministres d'altres països, venen reis, reines... Això ho hem d'explotar.
Això és una bona mostra, no?
Això funciona.
Això funciona, xiquet.
Farem dòlar.
Home, és que aquest xic tenia visió. Aleshores va agafar doncs, un graner que hi havia darrere del Sant i va començar a manufacturar el producte ell solet. El primer any, i sense gaire promoció, va aconseguir vendre'n 57, no caixes, tones.
Què dius?
57 tones.
Que pesen poc.
Sí, clar, llavors és molt de volum, això. Vull dir, per arribar a vendre 57 tones de cereal, no estàs venent acer. Ell volia anar més enllà i volia provar sort al mercat nacional, però el doctor només deixava que es publicités a la revista del Sant. Ah, això ha de ser només nostre, tal. Que dius, xiquet, però que no ho estàs
veient. Que no ho veus,
veient.
Que això és
futur. Desperta't, home. En tot cas, en Will realment creia en aquell producte i el 1900, aprofitant que el seu germà estava de viatge, saps allò que dius?
Ah, mira'l.
Ai, se n'ha anat de vacances uns dies. Diu, junta directiva. Veniu cap aquí un moment. És entre nosaltres que us vull explicar una coseta. I va aconseguir que li aprovessin la construcció d'una petita fàbrica per valor de $50,000. Que dius, l'altre, que ho volia controlar tot,
home, sí.
Que te'n vas un dia, la junta directiva
no pots despistar, eh?
Del Sant decideix que sí, que es faci una fàbrica.
Però la junta molt, o sigui, molt ràpid, no? Va dir que has dit $50,000.
Van veure la...
Amb el que costa a vegades, sí, decidir, sí, que algú arregli la bústia aquella de l'entrada de casa, que no pots obrir la clau, que cauen totes les cartes i potser trigues un any i al final t'ho acabes fent tu.
Sí, dius,
doncs
que
aquests
tira.
Va ser pim-pam. Què passa? El doctor va tornar. Va tornar, es va emprenyar com una mona i li va fer tornar cèntim a cèntim tots aquells diners al pobre d'en Will. En Will va tornar els diners, però va començar a agafar tal odi cap al seu... Si ja li tenia cert odi,
ara...
allò va anar increixendo i va fer ratlla i creu i va dir, mira, a la que pugui marxar d'aquí és que no em veuràs mai més al pèl. Veient que no s'entenien, el 1906 en Will va dir, bye-bye, obro la meva pròpia fàbrica de cereals.
6 anys, aguantant, Déu-n'hi-do.
Devia anar fent una mica de butxaca, pobre home, perquè,
clar,
com
per
que cobrava molt poc, doncs havia d'anar fent de formigueta, recollint cèntim a cèntim.
L'imaginem, allà. Allà el Will, allà, tiqui-tiqui.
No sé si devia tenir un porquet, si els porquets, no sé des de quan.
No, les, mira, això és curiós.
Ja us ho portaré algun dia, perquè no sé d'on ve que les guardioles siguin porcs. Bueno, perquè del porc s'aprofita tot, no? Potser ve d'aquí. Com que a partir d'aquell moment les regles passaven a ser les que ell decidia, va fer una cosa que el seu germà no li perdonaria mai, que és afegir sucre a la recepta.
Ai!
Home,
clar. Amb tota... Clar.
Estem fent uns cereals perquè la gent estigui tranquil·la tot
totalment
el dia.
Plana.
Zero sucre.
Anem en contra absolutament del sucre i en Will diu... Vinga, botifarra amb un germà i afegeixo sucre, perquè, clar, ens agradi o no...
El sucre és una mica clar.
Les coses amb sucre són més bones.
Guanyen una mica.
Llavors va anar com un tiro, segur.
Ai, llavors va anar com un tiro, però va tenir problemes amb Will, perquè...
Perquè li va
son
passar.
Germà, el doctor, li va interposar una demanda
passat,
per vulneració de marca registrada. Una, dues, tres, quatre vegades, cinc, sis, fins que es van passar una dècada lluitant per la propietat de la marca. Finalment, el 1921, un tribunal va donar la raó a en Will.
Oh, que bé!
En Will tenia dret a fer servir el cognom familiar. Un any després, amigues meves, naixia Kellogg's Company.
Home!
En John i en Will... ja no es tornarien a parlar mai més.
I per, o sigui, és la marca que coneixem
a... És la marca
ara,
que coneixem avui en dia.
Molt bé.
En Will es va fer multimilionari.
Me n'alegro.
Quina vida tan mira, se'm posen els pèls de punta i
ben
no el vaig conèixer
allà
amb aquest xic, però...
Germà, no?
Clar,
no,
sempre.
Però ens ha caigut bé. Saps com aquella pel·lícula que dius va, però quan
sí,
ja passarà el gir? Va acabar bé, al final.
Bé, a veure, va acabar bé. Ai. Sí. No, mira, sí, o sigui, en Will va triomfar...
No tots són diners, Mercè.
Oh, és veritat.
El que passava, en Will va fer molta fortuna. Què li va passar al doctor? Després de la Gran Depressió, el Sant, clar, tu et gastes diners en coses no estrictament necessàries quan els tens i quan en tens de més. Però la gent, després de la Gran Depressió,
clar,
anar a un balneari...
Anava justa.
No podia,
anava
no
justa
podia,
sí, de peles i fins i tot els més adinerats no arribaven a aquest tipus de luxes en aquell moment. Llavors el doctor, igualment, va seguir amb les seves polítiques de alimentació saludable i, a més, es va convertir en un gran detractor del tabac en una època en la que tothom fumava. Vull dir que aquest senyor, en aquest sentit, va ser un pioner. A mesura que anaven passant els anys, la seva croada contra les males actituds davant del sexe van seguir, però el seu nom com a metge també cada cop es va fer més forta i es va convertir en un metge de les estrelles,
ah, sí?
En podríem dir. Sí, sí. Quina era la petita pedra a la sabata que tenia? Que no es parlava amb en Will.
Li sabia greu en el
fons. I que al final, doncs clar, ell volia parlar-se amb son germà. Ho hem de deixar?
Ho hem de deixar aquí.
Mira, doncs,
ostres, amb el punt ara de...
Doncs què? La setmana que ve...
Sí. Però això és com una telenovela.
Sí, sí, amics i amigues.
Està molt interessant, però hem d'anar a publicitat.
Si
aconseguirà en Will parlar amb en John? Aconseguirà en John parlar amb en Will? La setmana que ve a Tot està connectat.
Vinga, petita pausa publicitària i ara us parlem d'un pla que està, que s'ha d'exprimir aquest estiu més que mai. Cinema a la fresca.
Ràdio Estel.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.